Plèiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Avui comencem el programa de Plèiades parlant sobre arquitectura i paisatgisme. I per parlar-nos d'aquest tema, tenim amb nosaltres Juan Miguel del Rei Ainat. Benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
El nostre convidat naix a Altea. És catedràtic de projectes arquitectònics... És catedràtic de projectes arquitectònics a l'Escola d'Arquitectura de València. És responsable del grup Paisar, Paisatgisme i Arquitectura Rural de l'Institut de Restauració de la UPV. Simultaneja el treball docent i investigador amb l'exercici de la professió, tasca que l'ha fet mereixedor de diversos premis, entre els quals destaquem el Premi a la millor obra de jardineria i paisatge pel disseny i la construcció del Jardí de les Hespèrides a València. Ha sigut finalista en el primer Premi d'Arquitectura Espanyola Príncep d'Astúries i en diverses biennals d'arquitectura i paisatges espanyols. És autor de diverses obres de nova planta, jardins i parcs, com ara la Fira d'Alacant, el Jardí de les Hespèrides i el Jardí del Boulevard Central de la Universitat Jaume I. Pel que fa a les obres de restauració, podem destacar l'Alqueria de Barrinto, l'Ajuntament de Llíria i les cases tardomedievals d'Oliva, inaugurades recentment. Ha dut a terme diversos treballs d'anàlisi i valoració del patrimoni i estudis de paisatge per a l'Ajuntament de València. Entre les diverses tasques que realitza, és autor de diverses publicacions sobre les construccions rurals, com ara Arquitectura Rural Valenciana, Alqueries i Paisatges a l'Horta i Lugares, que és l'última obra i consisteix en una recopilació d'articles i textos sobre el tema del temps i el lloc. Bon, Miguel, entre les diverses tasques que realitzes, ja veiem que eres un home molt polifacètic, a mi m'agradaria que començàrem parlant sobre el grup del qual eres responsable, no?, de Paisar. M'agradaria que em comentaris un poc què és Paisar, qui són els seus objectius i qui en forma part.
Sí. Pues, mira, el grup Paisar, com el nom diu, té els ingredients formats per paisatge i arquitectura. No? És un grup que està dintre de l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València i la seva tasca està en estudiar i investigar aquestes particulars relacions entre permanència i transformació en el territori o en l'arquitectura. Són aquests llocs difícils, no? Aquests llocs de frontera, no? Que ens interessa treballar en ells. Quizás per el fet de que el paisatge més atractiu o més interessant que construeix el territori és el paisatge rural, per quantitat de paisatge i per qualitat, pues, d'alguna manera pues, la incidència sobre aquests treballs de paisatge rural són quizás més importants. El formem tres arquitectes i una enginyera agrícola, o sea, que és Maria Teresa Santa Maria, que és experta en historiografia de la jardineria, jardinera ella, no? I Antonio Gallut, Ignacio Fuster i jo.
Miguel, tu defineixes el paisatge com el resultat de les particulars relacions entre cultura i natura en un determinat moment de la història, però es podries explicar com es construeix un paisatge?
Bueno, la construcció d'un paisatge... Bueno, tots els paisatges no són iguals, no? O sea, però i la gènesis de cada paisatge és molt diferent, per la qual poden haver paisatges que se creen en un moment determinat o paisatges que se construeixen al llarg del temps, no? En particular, a mi, els paisatges que m'interessen i sobre els quals estem treballant més són aquest paisatge mediterrani, que és un paisatge que s'ha construït al llarg de la història. És una aglomeració d'estratos, o sea, de distintes cultures, que considere que té un valor perquè és un paisatge quasi irrepetible. O sigui, és un paisatge que s'ha generat per l'esforç de centenars i centenars de persones i jo penso que això ja en ell mateix té un valor.
Sí, sí.
Bé, estem parlant del valor històric, no?, que té el paisatge, però avui dia, en l'actualitat, la vida va molt ràpida, no?, les coses canvien molt de pressa, es construís també molt, molt de pressa. Tu creus que avui dia, a l'hora de desenvolupar les ciutats, de desenvolupar la nostra vida, tenim en compte aquest valor del paisatge, aquest valor intrínsec?
Home, jo trobo que sí que se té en contra. El que passa és que la vida contemporània, pel que estàs dient, la situació contemporània és una gran depredadora de paisatges. Mm-hmm. En veritat, se menja aquests paisatges i es transforma cap a un paisatge que és un paisatge molt uniforme, que jo trobo que és el pitjor que pot tindre aquesta transformació que està havent. Està havent un paisatge quasi global, o sigui, mm-hmm, en el sentit d'uniformitat, i això crea una uniformitat de paisatge, un paisatge poc contrastat. En aquest sentit, m'interessa poc el paisatge que està generant-se. En termes generals, no? perquè particularment sí que n'hi ha paisatges molt atractius. O sigui, jo penso que cada moment i cada lloc crea els seus paisatges. El gran drama de la nostra cultura és que estem acabant en un paisatge tradicional de gran valor, sí, per la varietat, no?, i per la condició plàstica que té. I, front a això, apareixen uns altres que tenen menys valor, però també són interessants i són atractius. A mi m'interessen molt, també, els paisatges de lo contemporani, els paisatges d'aixòs llocs de transició, per exemple, on acaba la ciutat i comença el territori, no? Uh-huh. On apareixen aixòs nous llocs, per exemple, els nous aparcaments en els bordes de la ciutat, no?, que són llocs nous que no n'hi ha. Ara jo estic treballant en un tema, per exemple, que m'interessa moltíssim, que és un tema que estem fent a Castelló, que és un espai nou per a unes activitats que han sigut sempre activitats tradicionals de mercats d'estos a l'aire lliure, de setmanals, sí, i m'han encarregat un tinglao per a, d'alguna manera, no tant estabilitzar-lo, però sí crear-li unes certes condicions noves, i a la vegada crear noves funcions que se poden desenvolupar allà dins. Mm-hmm. Entonces són paisatges nous que apareixen, no?, en el contemporani, i a mi aquests paisatges també m'interessen. El que passa que el que no m'interessa és perdre uns per a tindre estos altres. Clar. Jo penso que una de les qualitats del paisatge mediterrani, que és el construir per estratos i no despreciar ningú, no? Mm-hmm. És el que no està ocorrent ara, i això és el que no m'agrada.
I quan parlaves d'uniformitat, te referies a escala planetària. Sí, que vages on vages, trobes sempre una
molt
repetició
avorrit
del mateix.
Sí, no? Sí. Jo arribes, per exemple, a la perifèria de València i podem haver segut ser una ciutat que té un horta i que podria ser una ciutat distinta i diferent, no?, perquè la qualitat sobre la qual s'està construint té un valor, pues no la diferenci, per exemple, de Saragossa, que té un entorn prou lleig.
Entonces,
o Madrid, no? O sea, o Barcelona. O sea, la perifèria de Barcelona és tan lletja com la perifèria de València, és igual de lletja. Entonces, això no m'interessa massa. O sea, són temes d'uniformitat que no m'interessen massa. No?
Vale, hem començat la entrevista, Miguel, parlant de paisar, i ara també hem sentit que estàs així com a professor de la Politècnica. Ara el que ens agradaria saber és quina és l'oferta que té la Universitat Politècnica pel que fa a l'estudi a la projectació del paisatge. Sí. Com ho podem estudiar?
A la projectació del paisatge. Sí, bueno, n'hi ha un màster en la Universitat Politècnica sobre jardineria i paisatge, però és un màster que està, jo trobo que més vinculat, jo col·labore d'alguna manera en aquest màster, no? Però jo trobo que està més vinculat a la jardineria o al tema del jardí o del parc, no? No tant del paisatge en termes territorials, no? Uh-huh. O sigui, en canvi, n'hi ha cursos, per exemple, està fent un curs este màster, que és molt interessant, precisament sobre temes de paisatge, o sigui que sí que se generen coses, no? Després, sí que n'hi ha també assignatures, tant en agrònomos com en camins, com en arquitectura, i dintre l'arquitectura, tant en urbanisme com en projectes, on sí que intervé el paisatge, no?, com un protagonista o una peça important, no? O sigui, sí que n'hi ha. Però jo penso que és una de les grans manques que té la Universitat Politècnica el no haver abordat des d'una manera firma aquests estudis sobre paisatge, i una mica, i ho tinc que dir, que estem en l'emissora del Politècnic, perquè ho he vist una mica miope des del meu punt de vista, tant per departaments com per escoles, per tindre un protagonisme massa important en un tema que és pluridisciplinar, perquè si és algo el paisatge és pluridisciplinari, entonces ningú deu d'apuntar-se a ningun punt perquè estigui a la seva escola. Jo penso que el punt se'l deu d'aportar la Universitat Politècnica en un estudi de paisatge pluridisciplinars, que entren moltes escoles, que tenen que entrar totes.
Més d'una disciplina. Sí. Sempre que tinguin en compte doncs, el paisatge per crear alguna construcció nova o per mantenir-la.
No, i a més, perquè penso jo, agrònomos, està clar que el paisatge rural és importantíssim, però no està sols el paisatge rural, està el paisatge urbà, també està els enginyers de camins, que són importantíssims, no? Per el tema del paisatge, però interès els enginyers de montes, tots els de mines, tot això és importantíssim. La gent de geografia, la gent de belles arts, tots tenen que estar vinculats al paisatge. Entonces, penso que és una tonteria el que vulguin apuntar-se un punt perquè siga d'una escola soles. No? I jo això és el que està fent que perga capacitat. No?
Doncs des d'ací, a veure si ho impulsen un poc més i som més conscients.
Sí, no? Que ho facin, no?
Sí, senyor.
Perquè ara, per exemple, a Catalunya sí que hi ha estudis, no?
Sí,
en algunes universitats.
Sí, a Catalunya té una... La que més tradició té en l'estat espanyol seria Catalunya, seria Barcelona. També en Madrid n'hi ha estudis ja de paisatge. Bueno, n'hi ha en diversos puestos. En Madrid han estat vinculats a certes escoles, i ara l'Escola d'Arquitectura té un màster de paisatge. I a Barcelona n'hi ha dos, trobes, que n'hi ha diversos, en diversos puestos.
I ara, seguint un poc en el tema de l'educació, no? Penses que uns estudis que estan tan lligats a la cultura i al territori es poden portar a terme en un àmbit globalitzat? Com ara últimament està tan de moda això de la globalització,
sí. No, és una qüestió important perquè n'hi ha que ajustar les coses en el tema de la globalització. La globalització té uns valors per a mi negatius en moltes coses, té altres positius, que n'hi ha que agarrar les coses positives que té. I a mi, per exemple, em pareix que de lo positiu que pot tenir la globalització és el sistema, no? La manera com se treballa a aquests puestos i quins resultats s'han obtingut, no? Entonces, jo, per exemple, ara he estat col·laborant fa dues setmanes en un màster que n'hi ha de paisatge a la Universitat de Pennsilvània, que estaven treballant justament aquí en València. No tampoc sé massa per què, però bueno, estaven treballant aquí en València, em van contactar amb mi per a treballar i tal, no sé què. Bueno, doncs vale. Me va interessar moltíssim la disciplina de treball i me va interessar molt a quins resultats arribaven. No per fer els mateixos, sinó per saber el sistema, no?, de treball, no? I entonces, pues, aplicar-lo a una altra qüestió que seria la qüestió de la nostra cultura, del nostre territori, del nostre paisatge, on el que tens que tindre molt clar és una disciplina de la mirada, saber mirar el territori, saber mirar la nostra cultura, no? Això que seria la qüestió. Uh-huh. Jo, unint les dues coses, penso que sí que és interessant.
I tant.
Saber mirar vol dir per a saber apreciar allò que té valor, allò que...
Com dius?
No, quan parles de saber mirar, és per a poder, d'aquesta manera, apreciar allò que té valor, allò que t'interessa,
clar, sí,
allò
a
que
mi...
és distintiu.
Clar, a mi del lloc lo que m'interessa és el... O sea, bueno, no sé, també és una qüestió a lo millor una mica personal, no? Però no sé, a mi el lloc... Jo no sé si existeix o no existeix, inclús no sé. El lloc existeix perquè jo el veig, i en el sentit que el veig a través dels meus sentits i això el puc interpretar jo. A lo millor no és ni real, entonces, a mi el que m'interessa és la percepció de la mirada, no? Quina mirada tens respecte a un paisatge i què pots apreciar en ell, no? I entonces, quina sensibilitat pots traure d'aquesta mirada en els coneixements tècnics que tingues, en la disciplina de treball que n'hi hagi i tal, i a partir d'ahí treballar. Perquè parlar de que el lloc és així, no és de l'altra manera, bueno, pues això és el que pensa una persona. El lloc en ell mateix no existeix. Si no el veig que era una persona, no existiria, possiblement. Jo, en aquest sentit, és molt particular. No? El lloc que m'interessa és el lloc que se veu a través de la retina de la persona. El lloc en si mateix, a mi, ni m'interessa ni... No, em dona igual.
Com un quadre, no?, per exemple.
Sí, per fer un quadre.
Amb moltíssim més... Val, bé, per presentar-nos un poc en el currículum hem sentit que has fet un munt d'obres de nova planta, però centrant-nos en els jardins i parcs, també he escoltat que és del projecte del Jardí de les Hespèrides, no?, així a la ciutat de València. Quina és la millor manera de projectar un jardí en el sentit històric del terme?
Bueno, projectar un jardí històric del terme... No sé, jo potser no sé massa, però jo penso que no hi ha una fórmula com per a saber com deu de projectar un jardí, però jo penso que un jardí deu de tindre una disciplina de projecte, com qualsevol cosa, i deu de tindre una disciplina d'observar el lloc, de lo que parlàvem abans. No? I la particularitat d'un jardí, per a mi, està en que deu de ser molt distint d'un parc o d'una zona verda. Un jardí és un lloc per a mi íntim. Una zona verda o un parc és una zona pública. El jardí sempre està en aquesta situació difícil en la qual l'experiència és experiència íntima, però moltes vegades és un jardí públic. Però no deu de perdre aquesta condició de ser vist per una persona i com si fos ell sol el que està veient aquest jardí, no? Disfrutant d'aquest jardí. Un parc és distint. Entonces, n'hi ha que dissenyar de manera diferent les coses. O sigui, quan dissenyes un jardí, per exemple, el jardí d'Hespèrides per a nosaltres és un jardí tancat. Per diverses raons. Primer, perquè és un jardí i deu de ser íntim. Segons, perquè n'hi ha una autopista al costat que fa tant de ruïdo i tant de soroll que és impossible estar en aquest jardí i perdre't dins del jardí si t'has tant de ruïdo. O sigui, per la qual deixarà la qüestió, per la qual volien que fos tancat. No?
Clar.
En canvi, el parc de Jaume I, el parc central de la Universitat Jaume I, és un parc. És un parc públic, obert, és distint. És un disfrutar-lo de manera pública. No? O sigui, és completament distint. O sigui, en aquest sentit, sí que diferenciaria el disseny de jardins d'altre tipus de disseny d'espais públics, que són diferents.
Això també influiria a l'hora de les plantes que s'han de posar allí, no? Vull dir, si és públic o és tancat, això també influiria en la botànica, diguem-ne?
Podria, sí? Però no sé, potser els arbres són abstractes, o sigui que depèn de com es combines, no? O sigui, bueno, els arbres no són abstractes, són concrets, però depèn de la composició que facis d'ells, que pot ser d'una manera o d'una altra. Se poden utilitzar, per exemple, el jardí d'Hespèrides, nosaltres vam utilitzar tarongers, bueno, tarongers no, agris, o sigui, un jardí esperideu en el sentit del gènere de les plantes, el jardí d'agris. Perquè Maria Teresa, estudiant, per exemple, el jardí botànic, està a la vora, perquè la condició de lloc d'Hespèrides és la dona al botànic, no? Perquè nosaltres el que vam fer va ser un jardí a la vora del botànic, o sigui, i posant el valor al botànic, perquè és el que ja estava construït i que estava molt bé, i la bòveda de Sant Sebastià que estava allí darrere, de Tosca, que és fantàstica. Entonces, per això és un jardí baixet, perquè es pugui veure sempre la bòveda i els arbres no tapen la bòveda. No anem a competir nosaltres amb els arbres del botànic, que són enormes. Pues nosaltres fem un jardí baixet perquè es puguin veure els arbres del botànic, que són molt grans. Llavors es veuran més grans els arbres del botànic si els nostres són baixets. O sigui. I a més vam veure que li faltava una col·lecció d'agris molt interessant que tenia en el segle XIX, el jardí botànic. Llavors la va perdre, per raons que siguin. No? I nosaltres vam pensar bueno, que el que estaria molt bé seria muntar una col·lecció per a que se l'apropiara el propi botànic, no? Qüestió que, per cert, no va saber interpretar el botànic i llavors va anar corrent a fer-se una col·lecció xicoteta d'això perquè no prengueren que no tenia, que havia perdut la col·lecció d'agris. Però, bueno, això és una altra qüestió de les males relacions de la universitat, en aquest cas la literària, en l'Ajuntament, no? Que té molt males relacions.
Sí, coses que passen.
Bé, una altra de les dimensions... Ah, perdona.
No, odia perquè... És que odia perquè allí vam utilitzar aquest tipus d'arbres. Però aquest tipus d'arbres, per exemple, vam utilitzar en part en el jardí del parc del Jaume I de Castelló i allí la intenció era distinta, no era fer una col·lecció d'agris. Que així, doncs, hi havia 50 varietats d'agris distintes, no? Allà el que vam fer és un jardí de sentits i entonces el sentit de l'olor... És el que utilitzàvem, i utilitzàvem la Sahara, utilitzàvem tot, però utilitzàvem aquestes condicions que tenen aquests tipus d'arbres per a donar una sensació determinada. Això per això utilitzàvem, però són els mateixos arbres. Uns en una intenció, altres en una altra intenció. No?
I ara, per exemple, jo vaig veure el reportatge este que feien del sentit del, no, de l'olor que fan les plantes estes. Ara han tornat enrere en aquest aspecte, no? Vull dir, fan molt de jardí en plantes autòctones, no? De fet, a les redones, no? Del mig de les avingudes, estan plantant molta planta autòctona. No?
Sí, però és una mica també moltes vegades de mala consciència. Estem carregant-nos tot el territori i entonces, a veure si les deixem en les redones i entonces...
Serà per això?
Sí, jo trobo que és mala consciència.
Jo que em pensava que era per a recuperar-ho ahir.
Jo trobo que és una qüestió de mala consciència.
I perquè és més fàcil a l'hora de tenir cura,
sí,
no?
Sí, jo també penso que és més fàcil moltes vegades.
És més fàcil, perquè això va sol, com aquell
sí,
que diu, no?
Ja, home, però va sol Però no sé, a mi la rodona que més m'agrada de totes és la que n'hi ha a Barcelona en la Diagonal, que no té quasi plantes autòctones, i és la que més m'agrada de tots, perquè el seu disseny és un disseny a la contra dels que se fan normalment, que són
com pujant
en muntanyeta,
sí.
Que no veus el que ve darrere i totes aquestes coses, baixant per avall, que està moltíssim millor, i en el centre col·locar una mica d'au, ja qualsevol qüestió d'aquest tipus, perquè pots percibir el conjunt de... Però, clar, Rubió i Tudurí, que va ser qui va fer dissenyar aquella... Això no dissenya totes les rodones. Les solen dissenyar altres persones que no pensen en aquestes qüestions.
I
aquelles
que...
estaven molt bé i no tenien plantes autòctones.
Sí, que és veritat.
Perdona, perquè
sí, no,
t'he tallat.
No, al contrari, és tu el que has de... No, jo el que volia dir és que, això, que una altra de les dimensions en les quals tu desenvolupes la teva tasca és el de la restauració.
Sí.
No? I recentment has restaurat unes cases, les cases del carrer Tamarit a Oliva, sí. Al Safor, i així el que s'ha fet és reconstruir de manera mimètica o reconstruir el que ha setonat d'una d'aquestes cases. A l'hora de restaurar les parts d'un edifici, quin és el criteri que utilitzeu?
Esteu molt al dia, perquè això és la penúltima que ha inaugurat, perquè l'última ha sigut la setmana passada en Castelló, que ha sigut la llonja de renacentista de Castelló per a la seu de la Universitat Jaume I.
També la sabíem. També
pues no l'ho posava.
Però massa preguntes.
Al costat del Fadrí, no?
Al costat del Fadrí, sí, és molt interessant. És molt interessant la peça esta. És que el tema de restauració és el mateix en arquitectura, pense, que en paisatge. Jo trobo que és una disciplina de restaurar. No? Restaurar, per a mi, no és arribar a la situació primigènia, ni és una disciplina arqueològica. A mi, en aquest sentit, pues, la veritat, m'avorriria molt estar restaurant i possiblement pues, em dedicaria a una altra cosa perquè m'avorriria. A mi m'interessa el tema de restaurar si el que aconseguim en la restauració és percibir les huelles que deixa el temps, que seria el que m'interessaria a mi en el que és la restauració. En aquest sentit, a mi m'interessa l'acumulació d'informació, però tampoc barrejada d'una manera que sigui un Frankenstein. O sea, sinó, pues, buscar quin és el moment més interessant de l'evolució d'aquesta arquitectura o d'aquest paisatge i, entonces, insistir en restaurar aquest moment sense borrar les huelles d'altres moments. De manera que si una altra persona que després intervé en aquest projecte pensa que jo vaig donar un valor, per exemple, pues, al segle XIX o al segle XVIII, però en el XVII n'hi havia una cosa d'interès, pues, jo no l'he borrada, o sea, està allí, o sea, se pot fer una intervenció. I a la vega, pensar que la nostra intervenció també està en el temps. Nosaltres no tenim per què avergonyir-nos de la nostra condició ni tècnica, ni compositiva, ni res. Jo no m'avergonyisc, almenys. Entonces, pues, és un moment més. Tampoc has de donar-li massa protagonisme, perquè el que estàs fent és restaurant una cosa que no és d'aquesta època, és d'una altra època, però en aquesta època també funciona. Les cases Tamarit estan fetes perquè funcionen en aquest moment. O sea, la biblioteca de la casa Tamarit número 6 està feta perquè funcioni siga la biblioteca pública d'Oliva. O sea, entonces, és tan important com haver sigut la vivenda burguesa d'un personatge del segle XIX. Pues, ara serà la biblioteca d'Oliva i en tota la dignitat per a ser biblioteca i usar-se com a biblioteca. O sea, sense borrar que ha sigut una vivenda burguesa, que ha sigut no sé què, que tenia un artesanat del segle XVI, que, bueno, pues, totes aquestes coses tenen que estar allà, però també que és una biblioteca. I lo del casetonat, és de que tan vista de dia, sí. Allí n'hi havia un casetonat que és que era un tema molt particular, perquè era un entabacat del segle XVI, encara en un format tardomjeval, que quedava un fragment, aleshores. Però era molt fàcil restaurar-lo a la manera tradicional. O sea, entonces, bueno, pues si jo tinc rajoles que són exactament iguals i tinc madera que són exactament igual, pues perquè és com si tinguera un rellonge i m'haguera caigut una de les hores de les 12 que n'hi ha.
Claro.
I me la poden fer exactament igual, pues la faig, perquè tinc que estar ahí ara fent un exercici de disseny particular per a veure, fer el set que siga distint i, bueno, no sé, també si no tens altra feina, pues vale. Però jo trobo que no és el més important, o sea, aquesta qüestió. O sea, En canvi, a les cases Tamarit, pues n'hi havia un mur a la número 2, n'hi havia un mur que estava en ruïna, un mur de tapial que era dificilíssim restaurar-lo. I vam tindre, i a més estava molt, molt doblat, de manera que el centre de gravetat estava fora i anava a caure i tal, i entonces per a recreixer-lo i que el centre de gravetat mos caiguera dins, vam tindre que recreixer-lo menys 30 centímetres, no? I tirar cap a dins el centre de gravetat, i el vam fer no ho vam fer en tapial, però vam fer en formigó com si fos tapial. En el caixó fet en pans valencians perquè entrarà dintre la mateixa mètrica, en el color del formigó que fora similar al de l'argila, en fi, tot igual. I al final resulta que el caràcter que dona a l'espai este és quasi més la forma d'aquest formigonat, o sigui, d'aquest mur de formigó, que deixa fragments de les portes i de les finestres antigues, que altra cosa, o sigui, que bueno, pues, no se restaura a la manera pues, tradicional, i en altra banda, pues, no, depèn del caràcter, no? Que en cada moment, i les necessitats, sí, 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 i el que te demane. No? Jo trobo que n'hi ha que deixar parlar també l'obra, no? L'obra pues, te diu. Pues este está caen, hay que hacerlo así, no lo traigo de una otra.
O sea, que no interesaría tener unos criterios así muy fixos, muy, muy rígidos.
Yo pienso que no, o al menos no es la mejor manera de trabajar.
Vale, esta vez comentándonos que Toni te ha preguntado por las casas tardomedievales de Oliva, y yo el que me agradaría que nos comentaras un poco el tipo de construcciones que hi podem trobar así al nuestro territorio, porque tienes en la tua bibliografía unos estudios muy amplios, y a ir mirando un, em vaig emportar una gran sorpresa, porque això que deies abans, saber mirar. Yo vivía a Montcada de l'Horta,
sí,
y he pasado muchas vegades per davant de l'alquería de la Sirena, pot ser,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Y es muy bonica, tenía un escut, el van furtar, si no recordo
malament. No, no està furtat, està guardat.
Està guardat? Sí. Vale, és que van dir que no sé què passava si l'havien furtat.
Aleshores... Està guardat, o sigui, que si desapareix jo sí que sabia on estava.
Aleshores, perquè tu dius, la gent jo trobo que no sap mirar, no? Perquè era realment bonica, perquè tenia la casa amb torre, que també les descrius tu. Aleshores, ja no continuo jo contant res més. Ens agradaria saber això, quins tipus de construcció es poden trobar per ací, perquè...
Ja. Pues, de construcció rurals, no?
O sea, de construcció de tipus rural.
Sí, pues, el territori valencià és un territori que ha sigut o ha tingut una component agrària molt important, no? I entonces això ha fet que pues, bueno, la construcció rural i l'arquitectura pues, són importants, i són molt importants. I, a més, ha hagut un passe de cultures distintes, no? Al llarg del temps, i ha fet que pues, distintes maneres d'entendre la vida, no? De distintes tècniques d'ocupació del territori, el temps, pues, ha fet que n'hi hagi una varietat molt gran. I me pareix que ha sigut una cultura molt rica. I dic que ha sigut perquè ja no és. O sigui, queda el record, queden alguns elements, però jo trobo que en els últims 20 anys me l'han carregat. O sigui, i queda tan sols ja... pues lo que podia haver sigut, però ja quasi no és. Queda sols els restes d'aquesta arquitectura. Una arquitectura que té una varietat molt gran, perquè té cases compactes, cases en pati, cases torre, cases en llotja, cases en bòveda, cases en coberta vegetal... Té una varietat enorme de tipus de cases i de construccions, no? I entonces a mi m'interessava moltíssim. Jo és que vaig fer la tesi doctoral sobre aquest tema d'arquitectura rural valenciana, i entonces pues, m'interessa. Entonces sempre he anat a partir d'ahir...
Sí,
a partir d'ahir he anat sempre treballant, no? Perquè quan fas una tesi que t'interessa i bueno, pot tindre una mica de garra o traus alguna documentació que és inèdita i totes aquestes coses, pues una mica de marca, no? O sigui que... Jo encara seguís treballant en les qüestions de la tesis doctoral, perquè és que acabé la carrera fa 4 dies, no? Perquè estic en aquestes tesis.
I el que m'agradaria preguntar un poc, la diferència entre alqueria, mas, perquè jo estava mirant meu i no...
Bueno, poc... la diferència entre alqueria i mas és una diferència més geogràfica que arquitectònica. O
sigui, i el riu Rau, no? Perquè s'havia comentat des de la Marina.
Jo volia preguntar-li sobre això en concret.
No,
perquè
no, no xafa la pregunta.
Com a
no
bon mariner, els riu Rau són de la Marina, sí, sí, no? Sobretot.
Sí, pues, bueno, acabant la primera, simplement sí, jo trobo que la qüestió entre la diferència entre alqueria i masia seria geogràfica, no arquitectònica. Uh-huh. Pot haver la mateixa arquitectura en la masia que en l'alqueria. A sols que l'alqueria està en un terreny de regadiu i la masia està en un terreny de seca.
És el terreny, no és les peces.
No són les peces.
No són les peces.
Jo pensava que la masia és el mas, també. És el
mas i la masia és el mateix.
És el mateix,
sí,
no?
Sí, masada, mas, masia, tot és la mateixa base. No? O sigui,
pues, a mi m'agradaria un poc que parlaré sobre riuraus, perquè els nostres oients no saben què és un riurau. Un poc una descripció així de per a què servia.
Un riurau és un sequer. Un riurau és un sequer. És un sequer, és una construcció diàfana per a que passe molt l'aire i que seque la pansa. O sigui, que això és la funció i la forma, d'alguna manera, ve donada per un pòrtic que pot ser d'una navà o de dos navaes. O sigui, si és d'una navà és a una àvia, si és de dos navaes és a dos àvies. O sigui, i té davant d'ell una era que és per a estendre les escanyissos i quan fa bon oratge se trauen i si fa mal oratge, corrents, corrents, tens que entrar-lo dins per a que no... i per la nit, per a que la rosa no li pegue, pues, tens que guardar-los dins, els canyissos. O sea. Entonces era una construcció que, bueno, que va tindre un moment àlgid al final del 18, principi del 19, bueno, al llarg de tot el segle 19, hasta la filoxera, no? Que quan va pues, morir tot el sistema de les vinyes i es va perdre aquesta cultura. Una cultura molt interessant que a la part de la Marina va generar, jo trobo que l'arquitectura més bonica per a mi, perquè és última, no? És l'última arquitectura tradicional que hem tingut en el territori de València, que ha sigut les cases porticades de la Marina. O sigui, aquesta simbiosi entre Riurau i casa compacta que se dona en tot el territori valencià, pues, la casa compacta se dona en tot el territori valencià, el Riurau se dona més a la zona de la Marina, i entonces se genera. Generalment és una casa compacta en un Riurau adossat davant, però en la Marina n'hi ha un moment en el qual eixa se juxtaposa i entra dintre del volumen. Entonces apareixen unes cases pòrtiques que són bellíssimes, entre les quals queden molt poques. O sigui, sí. Molt poques en la
Marina. Vaig llegir un article l'altre dia que s'han destruït 200 riuraus per fer urbanitzacions. En queden, trobo que 20 protegits. Em vaig llegir, pot ser?
No, jo trobo que en quedaran més, més. Home, espera que queden més,
Jo també ho espero.
Espera que sigui una notícia així, una mica d'este, espera que...
No?
Per impactar, però de jo penso que deuen de quedar més. Ara, el millor protegís, no. O sigui, lo que sí que queden són 7 o 8 barraques. O sigui, sí que queden 7 o 8,
sí, sí,
o sigui. I no queden més. En el terme de València trobem que queden 3.
I s'han protegit...
Menys les 4 o 5 que anirien al Palmar. O sigui, el que era el terme de València llevant del Palmar en queden 3.
Del tio Canya,
I les poquetes que queden estan protegides o no?
Dona igual.
D'aquella manera.
És igual. Que estiguin i que no.
Miguel, volia preguntar-te, en les cases, la torre que era el Miramar, quina funció tenia?
Bueno,
perquè
pot ser
que hi hagi gent que sí que ho sàpia, però jo exactament...
Les cases torre eren cases, eren torres en ella en mateixa. O sigui, eren cases que era una torre.
Una torre,
sense
només.
Sense més, o sigui. Uh-huh. Era una torre, eren zones d'una inestabilitat social o, bueno, del tipus que fora, molt important. Entonces la torre era, pues, comença per ser una casa senyorial, o sea, el senyor de l'àrea, pues, protegeix els seus ciutadans o gent que està treballant per a ells, colonos o els que siguen, i els ofereix la torre quan ve un altre senyor que té torre també a invadir-los, no? O sea, entonces, a canvi d'això, ells li treballen, el que siga, no? O sea, i la torre sempre ha estat vinculada a aquesta condició de poder, no? O sea, entonces, certes cases, després que ja no vivien en torre, perquè quan comença pues, un moment més de confort, la torre no és massa confortable, pues, se construeix una casa i se manté encara la torre com a funció, després com a signe. O sigui. Entonces, aquesta relació de torre i poder pues, és una relació que està molt vinculada. No? O sigui, encara n'hi ha àrees, zones i territoris en el qual a la casa o a la casa important se li diu torre. O sigui, Barcelona, en canvi, està inclús les cases de xalets i coses que se li diu una torre. O sigui, encara per aquesta condició de casa aïllada, no? Aquestes qüestions. I després la torre pues, va tenint també una relació particular com una espècie de maritatge en la casa, no? Que comença a estar tangent, després entra dintre del volumen, igual que el nodo dels riuraus. Dintre del volumen està en un costat, després va passant al centre, o sigui, i bueno, pues, per exemple, en la casa de la Serena, que estàvem comentant, la torre està exenta, com de les nostres contes està exenta, se pot veure de dalt a baix, encara no ha entrat dintre. N'hi ha moltes cases en el qual, per exemple, en la casa de bueno, n'hi ha moltes alqueries per la zona d'Alboraia, o sigui, en el qual el Miramar ja està incluït dintre del volumen de la casa. O sigui, entonces ja perd la funció de defensiva per a convertir-se en una cosa més lúdica. I el nom de Miramar pues, ja te dona... I ja no és una cosa defensiva, és un Miramar.
Clar.
Moltes gràcies. Perdó, aquí he xafat el to. Moltes gràcies.
Bé, jo el que estava observant en la documentació que miràvem i tal és que les alqueries tradicionals o masies o tot tipus de construcció que estàvem comentant sempre es feien aprofitant al màxim l'entorn, no? L'orientació, l'aigua i amb materials autòctons per ells, no? En canvi, avui dia, que sí que podem fer-ho en construcció sostenibles amb l'entorn, no ho fem. Podem afirmar que l'arquitectura actual ha desevolucionat?
No ho havia pensat des d'aquest punt de vista. Bueno, pues podríem pensar que ha canviat. O sigui, jo trobo que n'hi ha sempre un cert interès econòmic en totes aquestes qüestions. O sigui, no és que no n'hi hagi, jo trobo que abans també n'hi havia un interès econòmic. El que passa és que ara és més fàcil, és més rentable, més directe, construir unes certes tècniques que estan a l'abast de tot el món, però tècniques que moltes vegades no es coneixen, no se té un domini de la tècnica, perquè jo penso que la gran bellea de l'arquitectura rural és una bellea una mica clàssica, en el sentit de que és interessant la forma que té perquè s'ha arribat a ella per depuració, per fer les coses mal i veure que funcionen bé les que estan ben fetes. I llavors s'imita la imitació. La imitatio és una de les condicions interessants en arquitectura, imitar el que està bé. O sigui, però és una condició clàssica. O sigui, ara justament és el contrari. En l'època del disseny, el que prima és la novetat i que no se parega a res, per la qual no tens experiència de que funcione bé o funcione mal. Exacte. Generalment sol funcionar mal. O sigui, però té un valor perquè és nou. O sigui, nou valor, nou bé. O sigui, en canvi, en la situació clàssica, lo nou no està bé. O sigui, està bé el que es repeteix. O sigui, i aquest valor de lo rural té molt que veure en la imitació. O sigui, imitar el que està ben fet i saber utilitzar les tècniques constructives. O sigui, i aquestes tècniques constructives són molt reduïdes. O sigui, en veritat, són materials que estan molt pròxims a l'obra, no? Perquè no n'hi ha comunicacions fortes, no n'hi ha un transport. Entonces, s'utilitzen perquè eren pròpies, no? I ara són més pròpies altres tècniques, i altres tècniques sense un domini de la pròpia tècnica constructiva que s'ha perdut molt. Jo trobo que va per ahí una mica aquesta qüestió, no? De pèrdua d'interès constructiu.
Miguel, i bé, hi ha un terme que és ara del tsunami urbanitzador, no? Que sembla així molt fort, no? O sigui, tu penses que tot el que el nostre territori està patint per afavorir els interessos econòmics dels lobbies de la construcció i està fent que desaparega aquest entorn que tu estàs explicant?
Home, jo penso que la nostra societat ha canviat radicalment, social i econòmicament, i això implica un canvi en el paisatge. O sigui, el paisatge no és un paisatge museístic, el que tenim és un paisatge. El paisatge, el valor per a mi més important del paisatge és que és viu, o sigui, està viu. I el paisatge viu té això, o sigui, com està viu, ja ha canviat les condicions, canvia el paisatge. O sigui, entonces, la nostra societat ha canviat i canvia el paisatge. N'hi ha que assumir-lo, o sigui, o n'hi ha que canviar els valors d'aquesta societat que està fent-ho. Jo trobo que tot això de dir que són uns lobbies constructius, jo no sé si estic massa d'acord. O sigui, jo trobo que estos espais, lo de los vivan los espais, està molt clar. O sigui, espais no es fan a soles els constructors, es fan també la gent que cobra els diners d'aquests canvis de rural a urbà. Aquestes recalificacions se transformen en diners, o sea, se transformen en llocs de treball, que a molta gent li interessa, això és lloc de treball. O sea, i tot això el que fa, i després hi ha una gent que compra les cases, o sea, si no les compraran les cases no construirien, o sea, gent que invertix diners, o sea, en bolsa, que està molt lligada a aquestes empreses constructores, o sea, que tot és la societat, o sea, en veritat és la societat la que està transformant el paisatge, no són unes persones que són les que van a pagar-les diners en un maletí a un polític de turno per a que canvie una qualificació. No és a soles això, són tots els demés que n'hi ha darrere, i és tota la societat, o sigui, la que està involucrada en aquests canvis. Jo no trobo que tingui que ser tan directe. Moltes vegades se donen culpes a unes persones i aquestes persones són les que tenen la culpa. Jo no estic per ahí. Penso que deu d'haver, potser, una regeneració social i moral, sí, no? De tota la societat per a acabar en una situació que està portant-nos a un lloc verdaderament difícil. O sigui, perquè anem a entregar un paisatge que va ser un paisatge molt, molt complicat, un paisatge poc atractiu i difícil de mantindre. O sigui, perquè, no sé, mantindre, per exemple, un paisatge quan aquest paisatge és productiu, com per exemple el paisatge agrari, o sigui, era fàcil. O sigui, entonces era productiu, se mantenia el paisatge i se creava un paisatge que era estable. No? Ara, si el paisatge té que estar generat per campos de golf, que n'hi ha que mantenir-los, dependerà si n'hi ha gent que els use o no els use. Quan no els use, serà una ruïna de camp de golf que generarà un paisatge ruïnós. O sigui, o passarà com ha passat en altres puestos, que tenim també coneixement, pues bueno, de ciutats que van créixer en moments determinats en els Estats Units, en la costa, I després s'han despoblat perquè no ha anat gent i s'ha convertit en una ruïna que, bueno, ara no saben què fer en elles, no? I entonces nosaltres podem tindre pues, unes costes absolutament construïdes en un paisatge que a veure com el controlem quan aquest paisatge estigui abandonat o poblat per personatges que potser no es preocupen massa d'un control formal, no? del territori.
Sí, la línia que tu estàs dient d'en canvi de mentalitat, perquè ara la gent abandona les ciutats, o sigui, les ciutats, el centre de la ciutat, se'n va a viure a l'Horta, en aquest cas, a València, sí, sí, sí. I estan carregant-se l'entorn aquest, pel que tu estàs comentant.
Jo he abandonat el centre.
No, ho dic per la despoblació també de les ciutats.
No, però ara no, també està depoblant-se el centre de la vegada, eh? O sigui, està tornant, eh? El centre de la ciutat està sent un lloc molt atractiu per a viure.
Sí, però no es pot aparcar.
Sí, això també és veritat.
Bé, jo la meva pregunta anava en la línia del que estàs dient ara mateix, no? El mateix que estàs comentant, és a dir, avui dia estem portant a terme un tipus de desenvolupament molt invasor del paisatge, amb tercer cinturó, desenes de pai, molts camps de golf, i el territori és limitat, és finit, no? Es pot portar a terme un creixement sense límits en un territori que té límits?
No, jo pense que és difícil, o sigui, és difícil portar a un desenvolupament, se tindrà que tindre... Sobretot, lo que més me preocupa a mi és el descontrol o l'haver abandonat la societat o els responsables de la societat lo que és el control formal del territori. Uh-huh. S'ha abandonat en mans d'uns interessos privats. I entonces, clar, aquests interessos privats tenen uns interessos, pues, evidentment, quan diu la paraula, privats. Són els seus interessos particulars, no són els interessos de la societat. Uh-huh. Entonces, jo pense que haurien de tornar a travegar a tindre un control sobre el territori per part de la societat, no per part de grups individuals que els interessa pues, que certa propietat de fulanito de tal o del grup o del club de qui siga, ahí se desenvolupa perquè és d'ells. I entonces ahí n'hi ha unes plusvalies i se fa el que siga. I això el que fa és incidir sobre el territori d'una manera unilateral. O sea, entonces, jo pense que no és la manera de desenvolupar el nostre territori. Deuen tindre un compromís i un compromís desligat dels interessos particulars dels grups i de les persones i també dels interessos polítics. O sigui, jo moltes vegades pense que no sé si ha sigut tan bo per a la nostra societat i pel paisatge segur que no, el aproximar les decisions urbanístiques als ajuntaments. Sí. Estar tan pròxim a les persones que tenen que votar, a determinada persona, que li faça la vista gorda si fa una caseta clandestina o que li faça la vista gorda si la requalificació és d'esta manera o d'esta altra, jo trobo que no és una cosa massa positiva. Uh-huh. Possiblement la distància filtra estos interessos. Sí. Tampoc cal que estigui a Madrid, o sigui, pot estar en puestos més pròxims.
El problema ahí sempre és el de qui vigila els que han de vigilar, no? Qui s'assegura.
Bé, jo ja, per acabar, a mi m'agradaria que em contares un poc quin és el teu últim projecte.
Ah, bueno, pues l'han desvelat una mica. O sea, estic molt interessat en aquests treballs que estem fent per a cobijar d'alguna manera aquestes noves activitats. O sea, aquestes activitats, per exemple, pues, aquesta col·laboració que tinc en un grup d'enginyeria, no? Tinc una col·laboració en ells sobre aquest control formal d'aixòs espais on la ciutat perd el nom, no? O sigui, i tots és que no saps a qui perteneixen o com se poden utilitzar, no? Pues aixòs temes són temes que una mica me fascinen. Igual que m'interessa moltíssim el tema de la restauració. A mi la restauració és un baix continu que ara estic fet un projecte amb el meu amic Carlos Campos i han guanyat un concurs, estem molt contents.
Quin concurs?
És la restauració del Santuari de la Balma.
Ah, sí, l'hem llegit també. Sí.
És una restauració difícil, complicada, i, clar, aquestes coses pues, creen més atractiu encara, no? En un lloc fantàstic, o sigui, en un paisatge verdaderament únic, que és el paisatge de Sorita, no? O sigui, en aquests talls sobre els barrancs i a mitja altura, un santuari que ve ja d'època ibera pràcticament i que bueno, ha estat allí tant d'any i tant de segle i és molt interessant treballar allí. Aquest és l'últim treball que estic desenvolupant ara.
Molt bé, moltes gràcies. Ha sigut un plaer tenir-te.
I estar amb vosaltres. Sí.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara escoltem una cançó de Sang Traït, un grup de heavy metal èpic amb reminiscències fantàstiques i medievals. Thank you.
somni que ha venit. Les foscors s'omplen de llum i el silenci canta amb mi. Entre núvols de colors, com si fos un núvol més.
UPB Ràdio, 102.5.
Després d'escoltar Mirall de silenci, d'aquest mític grup desaparegut l'any 2001, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules golfes, naia i façana, que estan directament relacionades amb parts de les construccions que el nostre convidat ha descrit avui. Escoltem les frases següents.
Hem rehabilitat
el mas dels meus avis i hem destinat les golfes per a la sala d'estudi. La naia d'aquest riurau fa que la construcció tinga un gran valor arquitectònic. Haurem de proposar-lo perquè forme part d'un projecte de restauració. Les estructures de la gran alqueria senyorial situades a l'Horta ens mostren que a partir del segle XVII es consoliden les solucions amb crugies paral·leles a la façana.
Pel que fa a la paraula golfes, és d'origen àrab i passa a la llengua antiga valenciana com a algorfa, que significa la sala de dalt. Aquesta part de la casa és l'espai comprès entre la teulada i el sostre més alt d'una casa. Està destinada a protegir-la del fred i de la calor del sol i se sol aprofitar per guardar trastos o mals endreços o per guardar-hi la collita. Hem de recordar que cal dir les golfes i no la bordilla. Pel que fa a la paraula naia, ve del llatí vulgar andago, que significa feixa de terra estreta i llarga o filera de coses. En l'actualitat, el seu significat es refereix al passadís, porticat, que podem trobar als riuraus. Pel que fa a la paraula façana, ve de la paraula llatina facies, que significa forma general, aspecte o cara. El significat d'aquesta paraula es refereix a la cara exterior de la paret d'un edifici i normalment hi ha la porta principal. També se li pot dir fachada. Per últim, és interessant dir que les paraules que hem escoltat quan ha descrit el nostre convidat els tipus de construccions rurals, alqueria i riurau, venen de l'àrab i que mas ve del llatí de la paraula mansus, que significa lloc de residència. I ara penseu com es diu en valencià aquesta frase. Escoltem-la.
Aunque empezamos la casa por el tejado, el proyecto salió bien gracias al equipo de gente que lo ha llevado adelante.
De segur que la useu, però si no la sabeu, us la diem.
Encara que vam començar la casa per la teulada, el projecte va eixir bé gràcies a l'equip de gent que l'ha portat endavant.
Aquesta frase es diu quan alguna persona fa les coses al revés i les comença pel lloc on caldria que les acabara.
I ara escoltem una cançó d'un grup que intenta establir un joc constant entre la perspectiva local i universal del món en què estem immersos.
Oh,
paraula, tot el dia te va deure de sa bota com un plom. No sé com me va quedar enrotada sa memòria atrofiada d'un malalt malversador. Ben llat, vaig sentir una mala bava que de mort ressuscitava aquella hipòcrita assumpció. L'amor ja s'acabava, anellat dins una bassa d'enyorança i de rancor. Tot sol, maleïda sa paraula, sa mentida que va caure i va explotar com un tassó. Perdre, tu no me volies perdre, jo dormit i tu desperta, ja m'has fuit a no sé on. Perdre, tu no me volies perdre, jo dormit i tu desperta, m'has venut una presó.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Tot sol, del grup mallorquí Antònia Font, guanyador del Premi Enderroc 2007, donem pas a l'apartat de Preguntant es va romar.
La pregunta d'avui tracta de la barraca valenciana.
Escoltem a continuació una breu introducció a la figura i l'obra del poeta Teodor Llorente.
Teodor Llorente Olivares és considerat com la figura més destacada de la Renaixença valenciana. D'ideologia conservadora i tímidament valencianista, la seva poesia idealitza la vida àrdua i sacrificada de les classes populars i la bellesa dels paisatges de l'horta valenciana. Dos elements que retrobem magistralment expressats en aquests versos d'un dels seus poemes més importants i cèlebres, La barraca, de l'any 1883.
Com la gavina de la mar blavosa, que en la tranquil·la platja fa son niu, com lo nevat colom que el vol reposa, de l'arbre verd en lo brancatge ombriu, blanca, polida, somrient, bledana, casal d'humils virtuts i honrats amors, l'alegre barraqueta valenciana s'amaga entre les flors. Baix la figuera, on los ocells de l'horta canten festius l'albada matinal, el primer raig del sol obri la porta i els aires purs del cel lo finestral. I com la mare cova la niuada, les amoroses ales estenent, pobre trespol de palla ben lligada la guarda d'un mal vent. Quatre pilars més blancs que la Susana formen davant un pòrtic de verdor. Corre sobre ells la parra, tota plena de pàmpols d'esmeralda i raïms d'or. A son ombra, lo pa de cada dia repartix a sos fills lo treball sant, i en la taula, la pau i l'alegria les flors van desfullant. Barraca valenciana, santa i noble escola del treball, modest bressol del que nos dona el pa, laboriós poble, curtit pel vent i bronzejat pel sol. Més que els palaus de jaspis i de marbres, més que los arts triomfals i els coliseus, tu, pobre niu perdut enmig dels arbres, valdràs sempre als ulls meus.
I la pregunta d'aquesta setmana és: quins eren els quatre materials principals en què tradicionalment es construïen les típiques barraques valencianes a les comarques situades al voltant de l'Albufera, és a dir, l'Horta i la Ribera? La repetim. Quins eren els quatre materials principals en què tradicionalment es construïen les típiques barraques valencianes a les comarques situades al voltant de l'Albufera, és a dir, l'Horta i la Ribera? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem: la Festa de les Falles, que sorgí i es desenvolupà a la ciutat de València, s'ha estès avui àmpliament pel territori valencià. Ara bé, sabeu quin és el poble valencià més septentrional i quin el més meridional on se celebra la Festa de les Falles? Heu de dir-nos els dos. I la resposta correcta és: el municipi més septentrional on se celebra la Festa de les Falles és Benicarló, el Baix Maestrat, i el més meridional, Benidorm, la Marina Baixa. Així doncs, Benicarló i Benidorm són els punts extrems nord i sud de la geografia fallera valenciana. Aquesta setmana la persona guanyadora és María Olmo Soriano. María, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent en una nova edició de Pleiades.
UPB Radio, 102.5. La Universidad Politécnica.